Sempre ens acompanya el Rafa Punyet. Què tal, Rafa? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pues aquí, a la cuina del Cooking Group, preparat per donar-vos unes quantes receptes d'aquelles espectaculars.
Explica'ns una miqueta també què esteu preparant avui allà.
Bueno, aquí estem preparant avui diverses cosetes. Avui ens tenim sort de que ens arriba un carregament de plàtans, cosa que és important perquè la fruita sempre ens escasseja. Sí. Avui tindrem patates fregides amb ous ferrats, tindrem arròs tres delícies, tenim unes rodonetes així de patata amb beixamel i amb espinacs gratinades al forn, i tenim diversos congelats que ens ha donat Videla, i a més tenim lluç també, lluç arrebossat.
És molt important això que deies de l'aportació del peix, no? De l'aportació també d'aquesta fruita. Per tant, podeu fer i feu meravelles, de fet, amb el poc que teniu.
La veritat que sí. Ah, i el porxo, ahir ens va donar 30 rodons de pollastre, que ja han sortit, lògicament, i ens va donar també, em sembla que eren 40 canelons, i els vam aquí acabar de fer amb beixamel, vam fer una beixamel, vam fer una festa. Festa grossa, la veritat. Maria José, gràcies. La veritat, ens estan ajudant molt. La Montse, de Granja Torres, gràcies. Bueno, jo què sé, el Masia, tothom. A més, està passant una cosa interessant. La gent comença a vindre i ens porta cosetes. Tenim una estanteria, bueno, no, tu no la veus, però allà darrere hi ha una estanteria on anem posant tot el que ens porta la gent. Ahir ens van portar ous, ens van portar farina, ens van portar sucre, oli, arròs, llenties, molt bé, la veritat, estem molt contents.
Per tant, es poden recollir aquestes aportacions també fins i tot individuals, no, Rafa?
Sí, anem a buscar-ho, si fa falta anem a buscar-ho, si no podem portar-ho perquè entenem que estem una mica separats, estem aquí a l'avinguda de l'11 de setembre, no li ve bé a tothom, jo passo en un moment la moto, o passa el Xavi de la Montserratina amb el cotxe, o el Joan de l'hotel amb el cotxe, en fi, o el Virgi, qualsevol d'ells, passa en un moment donat, pum, carrega la furgo i ens ho porta cap aquí per poder-ho cuinar. Home, pensa que cada dia estem donant de menjar a més persones. Ahir estàvem amb 80 i escaig de persones. Llavors, clar, és important que si hi ha una gran solidaritat, com realment hi és, que vagi augmentant.
Clar que sí.
Sí.
Doncs, Rafa, com sempre, t'agraïm molt també que ens puguis atendre, fins i tot enmig del que suposa donar de menjar a tanta gent.
I tant, com no? Després de tants anys, com no? Som ja com germans.
Home, clar que sí.
Bueno.
Obrim aquest apartat més de les receptes de poder cuinar a casa. Què ens has preparat avui?
Ah, exacte. Doncs mira, te recordes que la setmana passada vam quedar pendents de fer el conill amb escabetx castellano? Doncs avui començarem amb aquest conill.
Perfecte.
Cuida-lo. Això és una recepta, es pot fer amb conill, es pot fer amb perdiu, es pot fer amb guatlla, es pot fer amb qualsevol animal o d'aquests que ens agrada menjar, es pot fer i queda molt bo.
Amb pollastre, també.
Amb pollastre, perfecte. Amb picantó. Ah, sí, brutal, Hi ha una diferència molt important amb l'escabetx, diguéssim, català, que és el que porta vinagre i porta pimentó, que és el de les sardines i aquestes coses, no? Aquest és diferent. Aquest no s'utilitza absolutament res d'això, sinó que es fa servir ceba, all, llorer, una mica de vinagre, no massa, més aigua, sal, pebre i oli d'oliva. I amb això ja ho tenim. És molt senzill. Agafem anem a suposar que és un conill. Doncs agafem el conill aquell i el trossegem amb octaus. Si ho volem més petit, doncs més petit. I el que farem serà agafar-lo i posar-lo a la paella amb l'oli. No massa oli, tampoc, Anem a veure, anem a posar, què diré jo, mig gotet d'oli, mig got d'oli de 125 mil·lilitres. D'un got d'aigua, doncs ho dividim per la meitat, un altre cop per la meitat, uns 125 mil·lilitres. Li tirem aquest oli i posem el conill i li donem unes quantes voltes. El tenim aproximadament 5 o 6 minuts. Li posarem sal i pebre. I el deixem 5 o 6 minuts que vagi durant, que vagi durant. Si pot ser, que dori ben bé per tot arreu. Val? I una vegada ja ho tenim, ho deixem a part. El deixem ja guardat i el que farem serà les verdures, o sigui, el que és la ceba, la pastanaga i la llimona, la tallem tota molt finet, amb juliana, d'acord? I una vegada ja ho tenim, agafem, posem el conill, amb les verdures li afegim els 3 gots d'aigua, 3 gots d'aigua, 2 dents d'all, 2 fulles o 3 de llorer i ho fem bullir. Ho rectifiquem de sal, de pebre i ho deixem una bona estona. T'estic parlant aproximadament d'una horeta. Que gairebé es comenci a desenganxar el que és la carn de l'os i que vagi fent. Que vagi fent xup-xup, xup-xup, xup-xup i ho deixem. Una vegada ja tenim en aquest punt, el que farem serà posar-ho en una safata, que la tindrem a la nevera i la deixarem pel dia següent o al cap de 2 dies. I així és com es fa el que és a les cabets, diguéssim, al castellà. Ja et dic, és molt bo. Es poden fer les guatlles, al mateix sistema podem fer les guatlles. Si fem guatlles, les fem senceres, perquè com que és un animal molt petit, no anem a, com a molt el que podem fer és obrir-lo per la meitat. Si ho fem amb pollastre, el que fem, podem agafar és agafar les ales, val? I posar, no, el que no posarem serà, diguéssim, el que és el pit tallat, sinó les ales. Allà on porti una mica d'os és el que ens interessa posar. Sobretot ben fregidet, després afegim una vegada el retirem, posem l'all, posem tota la farsa que es doni una miqueta de voltes, li tornem a afegir el producte, el que és el conill, pollastre o el que sigui, li afegim els 3 gots d'aigua, el gotet de vinagre que me l'havia deixat, un gotet, tampoc ens passem, un gotet de vinagre per donar-li un puntet, la llaurer, i si li vam posar una mica de com es diu, el tomillo?
De farigola.
En català. Farigola, una miqueta de farigola també se li pot posar. No molta, val? Perquè no hem de matar tampoc el gust de lo que és l'escabetge en si, i després es fa bullir. No té massa problema. Una vegada bullit, ho posem i ja està. I se serveix sempre fred. Val?
A mi m'agrada molt les guatlles, eh? En aquest cas, amb l'elaboració de l'escabetge és espectacular.
És espectacular. Les guatlles, a més, és que es desfan soletes. Són tan bones, tan bones, tan bones. Es desfà soleta i, a més, no tens massa problema per fer-ho, eh?
I li escau molt bé aquesta preparació. Què més?
Conill amb xocolata. Eh? Com ho veus? Necessitarem, ojo, eh? Aquesta és bona. Aquesta ja és de, si no, d'alta cuina, gairebé, eh? Necessitarem un conill trossejat, un manat d'herbes, que seria farigola, llorer, orenga, sajòlida, una branqueta de canyella, 2 cebes ben trinxades, 2 grans d'all, mig got de vi blanc, ho tinc que llegir perquè són moltes coses, eh? Mig got de vi ranci, oli, sal, pebre i aigua. Ho torno a dir per si quedi gravat i per si algú vol, li envio la recepta. Conill amb xocolata, conill trossejat, amb vuitens, un manat d'herbes, aquestes herbes seran farigola, llorer, orenga, sajòlida, una miqueta de canyella, 2 cebes grans trinxades, 2 grans d'all, mig got de vi blanc, mig got de vi ranci, oli, sal, pebre i aigua. Val. L'elaboració no és complicada, eh? O sigui, hi ha molt producte, hi ha moltes cosetes, però no és complicada l'elaboració. Agafem i fregim una miqueta de pa, unes llesques de pa, les fregim a l'oli perquè ens quedin torrades i les deixem apartades amb un paper secant que vagin traient tot l'oli. A partir d'aquí, agafem el fetge de conill i el posem a la cassola per fer després la picada. Agafarem el fetge amb uns pinyons també i ho passem per la paella i ho reservem també directament. En el mateix oli enrossirem tot el que és el conill ben salpebrat. Aquí sí que ben salpebrat. Aquí posem-li, no diria passat de sal i pebre, però que en tingui suficient, eh? Que tingui gust. Bé, una vegada ja tenim tot això, amb el conill posat en el... ja, i l'hem donat les voltes, ja fa gust, li afegim totes les herbes. No li afegim encara la ceba. Amb les herbes li donem unes voltes que agafin bé el gust, que el conill agafi bé el gust de les herbes. 5-6 minutets després afegirem les cebes. I a les cebes sí que entenem que la ceba quedi rosa. No estem caramelitzant ceba. La volem que quedi rosa de fortet al foc una mica amb ganes, eh? Una miqueta de fortet al foc. Quan ja està rosa la ceba, ja tenim el conill també amb les herbes i tot això, a partir d'aquí agafarem i li posarem el mig got de vi ranci i el mig got de vi blanc. Val? li posem, no sé si era de vi blanc al principi, sí, vi blanc i el ranci, primer el ranci i després el blanc, eh? I li donem, anem al tanto, aquí hem de baixar una miqueta el foc, no sigui que per l'alcohol que porta els vins faci una flamarada, eh? Doncs li baixem una miqueta el foc, li tirem els vins, li donem unes voltetes perquè acabi d'evaporar l'alcohol i una vegada evaporat l'alcohol li tornem a donar una miqueta més de canya al foc, val? Llavors, ho fem així aproximadament uns 25-30 minuts. Després de 25-30 minuts, quan veiem que la cosa ja pinta bé, recordeu, tenim el fetge i els pinyons i el pa torrat que hem fet al principi. Agafarem aquell pa torrat, que he fet un parell de llesques o tres, agafarem el fetge del conill, agafarem, si t'he dit, pinyons, si no tens pinyons pots posar qualsevol altra cosa i pots, el que vulguis. I si no tens fruits secs, doncs no posis cap. Val? Però bueno, jo sempre tinc pinyonets i aquestes coses i sempre i li poso una miqueta. I amb una mà de morter faig una bona picada. Aquesta picada, quan comença a quedar xuta perquè ja ha tret tot el suc del que és el fetge, li agafo una mica del suquet mateix de la cassola i li barrejo en aquesta picada per no barrejar gustos. I segueixo picant fins a reduir al màxim la picada. Quan ja la tenim reduïda, la tirem a dins de la cassola i deixem, que ja ha tingut uns 20-25 minuts el conill, la deixem aproximadament de 10 a 12 minuts més, eh? Amb la picada. Llavors agafem, és molt important aquí, agafar la cullera i rectificar de sal i pebre. D'acord? És molt important que aquest serà el punt que hi ha de no retorno. Aquí ja ens té que quedar perfecte, al nostre gust. Una vegada que ho tenim ja posat i rectificat al punt, el que farem serà retirar totes les herbes que puguem amb una espàtula, amb una, el que sigui, amb qualsevol extra que tinguem de cuina, intentar retirar el màxim d'herbes que tenim a la cassola perquè ens quedi el més net possible, d'acord? Llavors, què farem? Amb un escorredor, si traurem el conill, el posarem en una plata, no fa falta que tingui cap tipus de paper secant a sota. El posarem en una plata, el conill, que ja serà per servir, i aquell, tot aquell caldet que tenim que hem fet a la salsa, la colarem, la passarem per un colador i la posarem en un bol. Si veiem que està molt líquida, ja sabem, una miqueta de maicena express, que en un moment ens ho fa i no ens canvia el gust, ni ens dona més no ens fa engreixar absolutament res. És una mica d'amidó. Li donem fins que ens quedi a la textura que nosaltres volem. Una vegada tenim la textura, el que farem serà presentar el conill a la taula amb una bona font, amb un bon plat, i la salsa al costat. I que cadascú es posi la salsa que ell vol.
Però no sé si m'he perdut la part de la xocolata, Rafa.
Perdó?
La part de la xocolata l'has dit?
Ah, si no li...
perquè si era conill a la xocolata, jo estava esperant la xocolata i dic, a veure quin tipus de xocolata li posa.
Clar, tothom... No, la xocolata... jo li poso normalment el 70%, val? Normal, una xocolata normal. Sí, sí, tens tota la raó. Se m'havia anat del cap completament la xocolata. Bé, quan ja... No, tens tota la raó del món. Si és que a més la xocolata va amb la salsa.
Clar, per això dic, a veure si la salsa ara la incorpora.
Exacte, m'he oblidat. Perdó, disculpeu-me. Doncs, una vegada ja tenim la salsa en el bol, agafem, no massa, són 4 preses de xocolata. És a presa per persona.
Vale.
I és que en aquesta mateixa salsa li afegim la xocolata. Li donem unes voltes i si veiem que no se'ns acaba de desfer, li donem una mica de micro o una miqueta de paella fins a acabar de desfer la xocolata. I llavors, evidentment, tornem a provar, perquè la xocolata, depèn com sigui, és forta, depèn com és més dolceta, és menys dolceta. És important el punt de pebre i sal en aquí, perquè la sal i la xocolata lliguen moltíssim. Val?
Es potencien els sabors, de fet.
Exacte, es potencien. Doncs llavors, cadascú es posa la salsa que vulgui amb aquest conill que haurà quedat fantàstic.
Perfecte, ara
una
sí.
Una mica llarga, però
sí.
Molt bona.
Rafa, una última recepta abans de marxar.
Aviam.
Arribaran els serveis informatius.
Ah, mira, no sé si l'altre dia vaig arribar a donar la salsa, la putanesca. No sé si vaig
No?
donar la receta. Val, doncs perfecte. Anem a fer uns espaguetis amb putanesca.
Vinga,
I és
perfecte.
boníssima i molt ràpid de fer. Va, tenim els espaguetis. Eh? Olla li posem a bullir o cassola, posem els espaguetis, molta aigua, hi ha qui li posa oli, qui no li posa oli. Com sabem quan els espaguetis estan fets? Com tu i jo sabem, tirem un espagueti a la paret, si queda enganxat, val, i si cau a terra, o sigui, si està enganxat, ja s'ha passat. Si cau a terra, és bo, vinga, va, cadascú que faci el que vulgui. Doncs quan tenim l'espagueti a punt, el que tenim que fer és per preparar la putanesca. Molt senzill. Agafem 3 o 4 anxoves, o 5. Agafem, jo què sé, 3 o 4 tomàquets, no molt grossos. Agafem olives negres, alcaparres, orenga, una mica d'all i oliva. Val? Oli d'oliva. Llavors, què agafem? Aixafem amb forquilla, aixafem les anxoves. Amb forquilla, aixafem els tomàquets. És a dir, els hem pelat primer i els aixafem amb forquilla. No anem de turmis ni res, aixafem amb forquilla. Aquí agafem les olives negres i si no les hem comprat trencades ja d'aquestes que no porten os o sense os, les pelem i les anem posant a trossets en un bol amb tot aquest producte. Una mica d'orenga i les alcaparres. Les alcaparres sí poden ser petitones, que es xafen molt millor i queden molt bones. Un dent d'all no massa gran, molt ben finet, tallat en juliana, molt fineta. Val? I a l'oli d'oliva una miqueta al gust. Tot això ho xafarem. Ho tenim que xafar amb la forquilla, perquè és important que quedi, com et diria jo, que es noti el gruix de les cosetes que ens estem posant a la boca. Hi ha gent que diu, és que el tomàquet, anem a veure, el tomàquet el que podem fer, perquè no ens quedi tan grossut, és pelar el tomàquet una miqueta. Una vegada el tenim el tomàquet, li hem tret la pell, el que podem fer és amb un pelador o amb un ganivet, treure-li una miqueta del que és la carn. I la trinxem a ganivet una miqueta, que fem uns quadradets petitons. Ben xafat, i això ho afegim a la pasta i ens queda un espagueti en salsa putanesca de conya.
Doncs ja apuntem a aquesta recepta. Rafa, deixem pas als serveis informatius i tornem tot seguit.
Molt bé.
Fins ara.
Perfecte, doncs. Fins ara. Fins ara.
Vinga, Rafa Punyete, que ens obre el Tasta al Prat. Com sabeu, us anem explicant algunes receptes. Ja hem explicat alguna ben interessant, Rafa. A veure què ens espera ara, què més tenim.
Doncs pues mira, l'altre dia vaig fer una cosa interessant. Hi ha un súper gran d'aquí a prop del Prat, no diré noms, però és un súper molt gran, que té últimament unes ofertes molt bones en el que és el costillar, el que és tot tot un lateral de costelles de xai a un preu molt bo. Molt bo, ja et dic, si jo et dic que el preu és molt bo, t'asseguro que és molt bo. I en té de dos tipus. El que és tipus lechal, que és molt senzill, que és molt tendre i és molt, molt jovenet el bé. I després en té el tipus irlandès, que el tipus irlandès és molt més recental, ja és un bitxo ja que té, millor ja pesa 40 o 50 quilos, les costelles són molt més grans i tal, i són costellars més petits, val? Però els dos es poden fer igual. Jo els he provat els dos. I els dos estan boníssims amb una receta molt senzilla. Perquè quan el producte ja saps, és bo, no té massa problema. Val? Lo que seria important és que d'una patata poguessin treure un pavo real. Però com que no pot ser així, doncs ja està.
Bueno, però de fet tu esteu portant allà a la pràctica, no?, amb els bàsics, com poder fer combinacions per al final fer una cosa saludable, no?, i que estigui bona, a més a més. Per tant, sí que es poden fer moltes coses i a vegades... A vegades, menys és més. I a la cuina també,
Tens tota la raó, sí. Ara, si tens un bon producte, clar, t'assegures un bon resultat.
És espectacular, eh? Sí, sí. Anem amb aquest costellam de xai que has dit, no sé si es fa al forn o com ho faràs?
Al forn, al forn, al forn. És molt curiós perquè, a més, queda molt maco. Jo el que faig és el que es ve dient la corona d'Enric VIII, que és, si busques aquesta receta no la trobaràs perquè és invenció meva, eh? I també la corona d'Enric VIII ho dic jo.
Però per què? Vull
dir, és una cosa... Pues mira, perquè es fa, diguéssim, agafem el que és el costellà, tot el que són les costelles de bé, i el que faig és, com que venen totes posades en un pany, vaig tallant entre ossos, val? Entre ossos, vaig fent tots els talls de tots. I normalment solen haver-hi unes 18 o 20 costelletes petites. I tal, clar, et queden 18 o 20 ossos, val? Sueltos. I el que faig és que li dono la volta i la tanco per l'altra banda. Amb tant, em queda com una corona amb els d'això aixecats així. Els ossos, saps? Queden els ossos aixecats així.
O sigui, poses les costelles cap amunt, diguem-ne, no? O sigui, aixecades,
exacte,
sí.
Exacte, vale. Exacte, cap amunt. Llavors queda, la part interior queda com el que entraria en el cap, sí. Val? Així en el cap, i la part de sobre queda així, tot ple d'ossos, però donant una forma rodona. Doncs aquesta forma rodona ens ajuda molt. Perquè jo el que faig és, li poso oli, o això, faig aquesta part rodona, la pinxo amb dos trossos de fusta d'aquesta, o amb escuradents grans, o aquest tipus de pinxo que hi ha, que no es crema ni patràs, no? Que és com de canya de bambú, autèntica, d'aquesta que venen d'això, i ja està. I queda una corona, queda com si fos una tiara, per dir alguna cosa. Saps el que és la tiara, no?
Sí,
doncs una
sí,
tiara.
Sí. No n'he dut mai, però sí que ho sé què és.
Jo tampoc, però bueno, sé el que és. Doncs una tiara ens queda, perquè queda, fa així, queda molt... Ja t'enviaré les fotos, queda
perfecte.
Molt maco. Bé, exacte. Doncs llavors què faig? Ens queda en el centre un forat i llavors ens queda també una mena com de ressalt a la part exterior, perquè com que tanquem el costat així, ja està. Llavors agafo oli, li poso tot això al forn durant una estoneta. Anem a veure, aproximadament de 15-20 minuts a 180 graus. Paral·lelament, el que faig és, agafo i poso un caldo, normalment tinc el brou que tinc normalment, el brou de verdures o un brou de pollastre, i el preparo una mica de brou, poso mantequilla del cadí, poso, això és important, moltes xalotes. Dic xalota, en aquest cas no em val la ceba de Figueres, primer perquè triga molt més a fer-se que la xalota, i té un sabor completament diferent. Llavors, molta xalota. Jo li sol posar, per exemple, entre 25 i 30 xalotes, que són petitones. La xalota és la ceba francesa, sí, que és com de gran, com si fos un tomàquet cherry.
És una mica més suau, no?
Sí, i de mida com un tomàquet cherry. Val? Els hi treus una mica de la pell i tal, i els hi treus la primera pell i es posen tal qual. Llavors es posen en allà. Llavors, jo el que faig és la corona, t'imagines, imagineu-vos els oïdors, la corona aquesta, és com una tiara, doncs al centre li poso les xalotes, d'acord? Tot ple de xalotes. I el que és el ressalt, diguéssim, d'haver fet el que és el doblegament del costillam, allà ho omplo tot de mantega del cadí. I ho rego tot aproximadament fins a mitja corona, o sigui, uns dos dits de placa de forn, amb brou de verdures o amb brou de pollastre. I així ho tinc una hora i mitja en el forn. Quan veig que els ossos, la punta de dalt dels ossos, es comença a cremar una miqueta, li poso paper d'alumini perquè no em segueixi cremant els ossos i ho deixo fins ben bé dues hores. Passades aquestes dues hores, el que vaig fent és tirant caldo, això sí que no ho he dit, anar tirant caldo en el centre de la corona, val? Per anar desfent les xalotes. Arriba un moment que la xalota no es caramelitza perquè no arriba a caramelitzar perquè no caramelitza, amb brou no caramelitza mai una xalota. Cap ceba, no amb brou no caramelitza. Doncs, però en canvi es fa una mica com de pasta. Es queden espeses, es queden molt espeses. Llavors tot això jo ho vaig tirant en el centre de la corona i va sortint per sota. Ho vaig tirant pel mig i va sortint per sota. I ho vaig deixant. Això ho faig cada 5-6 minuts. Ho vaig tirant. Sí, teniu que estar allà mirant-ho, perquè és un plat que paga la pena el que estiguis allà mirant-ho per després portar-ho a taula.
Clar.
Quan ja està, ho pinxes, quan veus que els escuradents entra i surt sense cap problema, ja el tens. treus aquesta deixada de forn, agafes una bona placa, una plata que tingui que vagi a taula, amb un parell d'espàtules, perquè normalment, si l'agafem dels ossos, se'ns trencarà, perquè és molt tendre i se'ns desmuntarà tota l'artilugi. Amb dues espàtules per sota, o dos cullerons, agafem així com una, si fos una dumper d'aquestes grans, agafem la corona i la presentem en aquesta plata. Agafem tot el caldet aquest que ens ha quedat amb les xalotes i tornem a posar en el centre. I ho portem a taula. I mentre ho tenim allà a punt de servir, veiem com tots els sucs, tots els aromes, es van desfent i van passant de l'interior cap a l'exterior. I només amb un ganivet es talla. Cada comensal ho pot fer, perquè com que és en rodó, Clar. Cada comensal amb el seu ganivet pot tallar just per el que és la vèrtebra entre costella i costella. I s'emporta una costella perfectament feta amb tot el que hi ha a dins. La ceba, i si li hem posat una miqueta de pebre, això ho dic sempre, una mica de sal, una miqueta de pebre, i el que vulgui posar-hi alguna herba, doncs que li posi. La carn és tan bona que ja no li poso res. Li poso sal i pebre i prou.
Jo us aconsello, és preciós. D'aquesta part de dir, quan és la carbona, no cal que sigui ni gaires aromes ni gaires salses específiques, no? Perquè molta gent li posa barbacoa en aquest tipus de costellà i a vegades ho empitjores.
Seria un crim. Seria un crim. Un crim perquè és que és molt bona.
Clar, per això.
És que és boníssima, m'entens? Clar, et dic una cosa. Segur que al Prat tenim botigues que la tenen. Ara, aquest tall tan concret, probablement no. És un tall molt gran. Jo no sé si el trobaria aquí. El vaig trobar de casualitat, l'he provat una vegada, m'ha agradat. Bueno, més endavant miraré si n'hi ha més.
Per quantes persones, Rafa?
Jo diria ben bé per 6, de 6 a 8 persones. Jo el que vaig fer va ser comprar el més petit que vaig trobar, perquè som dos, ens va quedar, diguéssim, per dinar i per sopar.
Clar,
ens
per
va
repetir.
Quedar. De fet, van ser dos dinars. Va ser dinar el dissabte i dinar el diumenge, perquè va quedar molta xitxa. I com que a mi m'agrada repelar molt els ossos, però clar, és el que té la costelleta.
A mi també.
Tenim més temps?
Sí? Anem amb una altra recepta.
Amb una altra recepta. Vinga, va. Anem a fer carpaccio de carxofes com cada any.
Que bé.
Que ja s'estan acabant i aquesta vegada anem una mica tard.
Sí.
Torno a dir el meu sistema de fer carpaccio de carxofes, que difereix molt del que fan els restaurants. Jo el que faig és agafar les carxofes, els hi trec les fulles més bastes de fora, no? Després les bulleixo aproximadament de mitja hora a tres quarts, amb un escuradents, pinxo aviam si estan tendres. Quan ja estan tendres, les deixo refredar. Trec el que és les fulles més grans i em quedo el que és el cor. Llavors agafo paper sulfuritzat, l'obro, poso la carxofa i tanco el paper sulfuritzat.
Sí.
I amb un llibre, jo tinc un llibre gros, d'aquest de l'Enciclopèdia Catalana, d'aquests grossos, i faig pum! I ho xafo. I em queda perfectament com si fos una flor. Val? Qualsevol llibre ens val, i un martell també.
O si no, amb una taula d'aquestes de fusta, no? No sé. Cadascú que miri una mica el que té.
Jo ho faig a sobre del plàstic que tinc de cuina. Saps? Poso paper sulfuritzat, poso el cor de carxofa, poso un altre paper sulfuritzat, xafo amb el llibre o amb el martell, llavors retallo amb unes tisores i ja ho tinc. I això ho poso a la nevera. Quan ja ho tinc, quan vull servir-ho, el que faig és, es pot fer de dues maneres, directament, que jo no ho aconsello, sinó una vegada tens la nevera fred, ho passes al congelador per tindre-ho aproximadament, jo què sé, 5, 10 minuts, un quart d'hora com a molt, que es faci, que diguéssim, que agafi cos, que és tan finet que de seguida ho agafa. Llavors el que faig és obrir-ho, com si fos un celo, i ens queda una fulla que és molt fina, que és la carxofa. Poso la carxofa en el centre del plat, agafo unes olives negres o una mica de tapenade, val? Li poso una miqueta d'oli, una miqueta d'oli bo, d'oliva que sigui bo, verge, unes gotes d'oli, i amb això ja està. Hi ha qui li posa, si tens la sort de tindre una mica de trufa, li poses una miqueta de trufa. I si no, li pots fer qualsevol vinagreta. Una vinagreta ben feta, mira, si agafes una vinagreta, que seria vinagre, oli i una mica de lecitina de soja. L'altre dia em vaig descobrir que pràcticament a tots els súpers del Prat tenen lecitina de soja. La lecitina de soja serveix per moltes coses, però per una de les coses que més serveix és perquè és un espumant, espumante. Llavors, si agafem l'oli, el vinagre, li posem aproximadament, què et diré jo, un didal de lecitina de soja i agafem una vareta de batir els ous, una vareta de
Sí.
batir, li donem fort, ens farà una escuma que creix sola, comença a donar-li, creix, 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 i a més és forta. Doncs, si posem el que és la flor de la carxofa, que seria el carpaccio de la carxofa, i aquesta espuma li posem a sobre, i a sobre de tot això, agafem una llimona i l'espremem una mica de llimona i una mica d'oli, ens queda un plat excepcional. Ja,
Espectacular.
aquí hi ha, sí, aquí hi ha la imaginació. Li pots posar també olives deshidratades, tomàquet hidratat o tomàquet sec amb oli, que és boníssim, m'entens? Aquí hi ha una mica la imaginació de la gent. El que passa que el que és important és com fer això, m'entens? Hi ha qui ho fa amb mandolina directament i ja està, i talla la carxofa. Però jo crec que és millor algo que ja estigui cuit, ni ens donarà tants gasos, i està molt, molt, jo diria que bastant més bo, sobretot si li poses això, qualsevol tipus de trufa, o li poses tapenade, o li poses olives, una pasta d'oliva, inclús una mica d'anxova, qualsevol cosa d'aquestes ja és prou bona.
A més, és d'aquells plats, Rafa, que sorprèn la presentació, no? Perquè encara ens
Molt,
sorprèn
molt.
la carxofa quan la veiem així, extensa, en forma de flor, que ara que estem trucant als restauradors del Març Gastronòmic, moltes propostes les veiem així,
Ah,
extenses, les carxofes.
ah. Clar, 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 clar. Ara és un bon moment per menjar bona carxofa. Ara és un bon moment, de veritat. Què,
Doncs,
fem una altra?
Rafa, espera un moment perquè marxarem cap al mercat de la plaça de la Vila per saludar la Montse Torres, que de fet tu li donaves les gràcies
Hombre,
també per la
hombre.
col·laboració. Montse, què tal?
Sí.
Hola, què tal?
Com estàs?
Hola,
Molt bé.
Montse. Què tal, Montse?
Molt bé, molt bé. I tu què tal?
Bé, avui aniré a veure.
Això m'agrada.
Montse,
Total,
explica'ns una
total.
miqueta com està anant també el Març Gastronòmic, perquè vosaltres sou els proveïdors oficials del Pota Blava.
Correcte, doncs a veure, l'última vegada que vaig mirar els números ja estàvem... bueno, a veure, tampoc ha sigut molt difícil perquè l'any passat
Clar.
va caure justament el Covid a la segona setmana o tercera, si no ho recordo malament. Però ja hem superat les vendes de l'any passat, això seguríssim, seguríssim. I crec que arribarem a la mitja de tots els anys. Han hagut anys que han sigut molt, molt, molt més forts i han hagut anys que han sigut menys, bueno, que hi ha hagut menys vendes, però jo crec que en aquesta ens quedarem més o menys a la mitja, amb el que per mi ja és un exitazo total.
Ja pot dir, ja.
De fet,
Sí.
ara que parlem, nosaltres anem parlant cada dia amb els restauradors i restauradores i els hi ha dinat fins i tot una mica d'embranzida als seus ànims, perquè necessitaven tornar a fer propostes, tornar a recordar els clients que continuen treballant i agraïen també que aquestes jornades no s'hagin aturat.
Sí. A veure, jo en el Covid he après sobretot dues coses. Una d'elles és que els restauradors, ja t'ho he dit moltes vegades, però és que és així, els he trobat a faltar moltíssim.
Clar.
No són només clients, són amics i ho han passat molt malament. I ho he de dir perquè és que, clar, jo he parlat amb ells. Hem intentat sempre poder fer tot el que hem pogut per ells, però clar, hi ha coses que també són externes, que no podem controlar, i han hagut de tancar, i això doncs no depèn de ningú. Tot i això, s'han pogut fer coses i els hem pogut ajudar tant, però, bueno, tant nosaltres a ells com ells a nosaltres, perquè nosaltres els necessitem. I l'altra és que tinc un equip que és l'hòstia. Perdó per dir-ho així, però estic molt agraïda. Sempre parlo jo, però m'agrada de dir que no estic jo sola, sinó que tinc darrere gent que sense ells no hagués pogut estar ara mateix com estem actualment.
Clar, i en aquests moments és quan més es nota, no? Fins i tot vosaltres sí. que heu fet, doncs, heu iniciat l'aventura online i, sí. i per la porta gran, eh?
Sí. Sobretot va ser al Nadal quan es va notar. Nosaltres, clar, ja no teníem ni... Bueno, vàrem fer la campanya de la Fira Tapa, que ens va ajudar moltíssim, tant als restauradors com a nosaltres, torno a repetir. I després, clar, nosaltres ens vam quedar sense fira. I ah, ens vam quedar sense també altres campanyes com el Quinto Tapa. Però amb el domicili vàrem aconseguir de vendre doncs, aquests pollastres que es van quedar allà esperant i ens van quedar sense estoc. O sigui, no teníem pollastre, amb la qual cosa també, igual, un èxit. Ha sigut difícil, eh? No diré que ha sigut un camí de roses, no. Ha sigut molt difícil, ha hagut molt d'esforç, però ho hem aconseguit. Al final ho hem aconseguit.
Clar que sí.
Això és com Darwin. No sé si això ja t'ho he dit o no. T'ho he dit o no?
No!
A veure, doncs, jo penso que això és com l'evolució de Darwin. O sigui, o t'adaptes al medi... o no pots sobreviure.
No sobrevius.
Sí, és així de simple. O sigui, t'adaptes. Què és el que hi ha ara, el Covid? Ho pots canviar? No. Què has de fer? Adaptar-te. O sigui, no et queda altra. No pots canviar. Clar, si t'adaptes, pots sobreviure. Si no, et quedes fora. És molt radical, però...
Però és així.
Però és així.
Montse, doncs fes-nos un recordatori del que podem trobar a la parada del mercat, però també en aquest format online.
Doncs nosaltres vam posar fa poquet unes cistelles també per poder agafar tot el que teníem perquè hem hagut...
Habéis puesto en marcha, ¿no?
Eh?
El Rafa és que està cuinant.
Ai,
no et preocupis, Montse, continua, tranquil·la.
Doncs vam posar... No, tranquil·la. Varen posar la pasta per pasta,
sí,
com un producte nou també, sempre en la línia que nosaltres estem fent de proximitat, de qualitat, de productes així, no? I després, amb tot això, vàrem aprofitar, com ja teníem una gamma de productes ja més àmplia,
sí,
amb cooperativa, ous, aviram, elaborats de pollastre pota blava, elaborats del nostre elaborador, pasta per pasta, i no sé si falta alguna cosa, però crec que ho he dit tot. Varen fer cistelles també, per poder vendre cistelles, que en realitat totes les cistelles sempre et surt una miqueta més barato que si ho agafes tots els productes de la cistella per separat.
Clar, et surt més a compte i aquesta cistella sí que és quilòmetre zero absolut.
Sí. Nosaltres anem enfocats en aquesta línia i és el que ara més es ven, o sigui que dos per un.
Doncs a la Montse Torres, que també hem pogut actualitzar una miqueta com li està anant a la granja, amb el març gastronòmic, amb la venda online. Una abraçada ben forta, Montse.
Una abraçada molt forta per vosaltres també.
Cuida't molt.
Una abraçada, Montse.
Adéu.
Adéu.
I anem a parlar directament també amb el Marcelino López des de la carnisseria Hermanos López. Què tal, Marce, com estàs?
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿nos tienes que contar algo, Marce?
Puede ser.
Ah, pues cuéntanos.
No sé.
A ver,
yo por contar, puedo contar muchas cosas. Pero bueno, no sé si es por donde me imagino yo donde... ¿Quieres que cuente algo o no sé por qué?
Yo te pregunto por si quieres avanzarme alguna cosa.
¿Lo de la tienda?
Claro.
Vale, vale.
Ah, hombre, claro. Estamos pasando todos los días por delante.
Vale, a ver, sí, correcto. Nos trasladamos.
¿Vas a hacer traslado o vais a hacer combinación?
No,
vais a hacer traslado.
Sí. Bueno, como ya habéis visto, estoy montando una tienda nueva.
Sí.
Va a ser lo mismo que estamos trabajando ahora, con el mismo género de embutidos, carnes frescas. Introduciremos pollo también, huevos y algún producto más. Pero bueno, poco a poco. Entonces, sí, porque la situación que está el mercado y cómo estamos, hemos decidido pues hacer un poco de, bueno, traslado y avanzar un poco más.
Supongo que no ha sido fácil la decisión, pero que al final pensáis que os puede compensar, ¿no?
Sí, sí. A ver, es difícil. Después de 30 años aquí en el mercado, sí. Pero el mercado, a ver, se va trabajando, pero está mucho cerrado, no abren negocios.
Claro.
No veo un buen ambiente de que digo, ostras, que esto cada vez se vende más. Claro, y me queda un tiempo para jubilarme y tengo que avanzar, tengo que seguir adelante.
Claro.
Y si en un futuro el pescatero se jubila, el otro pescatero se jubila también pronto y el pollero también se va a jubilar pronto también, ¿qué hago yo aquí solo?
Claro, sí, sí.
Y hemos decidido, no, vamos a avanzarnos a todos con iniciativa y con ganas y venga, y adelante.
¿Cuándo tenéis previsto abrir?
En principio para el mes de mayo. La obra está terminada casi ya, pero bueno, me faltan unos retoques y unas cositas, creemos para mayo. Avanzaremos y diremos cuándo exactamente, cuando ya esté a punto a punto.
Tengo que decirte que las obras yo las he sufrido un poco, ¿eh? Porque por proximidad.
¿Ah, sí?
Hasta que no vi el cartel que ponía Carnicería Hermanos López.
¡Ostras!
Yo esas obras las he sufrido cada día.
Bueno, ya hablaremos tú y yo entonces.
Pero ahora te voy a tener tan cerca, Marce, que al final...
Sí, creo que me va a compensar. Yo lo voy a tener al lado. Yo me voy a tomar café al lado todos los días. O sea, que nos veremos en el bar, seguro.
Te vienes al barrio, Marce.
La cafetería de la Conchi, ¿no?
Claro.
Exactamente, ahí nos veremos tomando café y yo después a comprar a tu casa. ¡Hala!
Ahí está, el lo hacemos redondo.
Exacto.
Marcelino, pues sí, haznos un poco de repaso, todavía hasta que estarás en tu parada actualmente. ¿Qué productos nos ofreces hoy?
Pues hoy ofrecemos pues la carne, bueno, pues la carne ibérica, ¿vale? Que tenemos. Sí, que tenemos, por ejemplo, los solomillos de ibéricos, muy buenos. Tenemos costilla ibérica, tenemos el conocido secreto, la pluma y la presa excelente. También solemos tener chuleta, y según las ventas tenemos chuletas y lomo también ibérico. Para que la gente pues pueda elegir lo que más le apetezca. Yo me encantaría más por la presa, porque me gusta mucho la presa. Pero considero también que la pluma ibérica es súper tierna y súper melosa. Es buenísima. Hágala como la hagas. Pero bueno, eso lleva gustos. A mí no me gusta tanto porque tiene mucha grasa.
Claro. Tú te cuidas más.
Claro, pero...
Soy un poquito delicado y me gusta más la presa que la pluma. Encuentro tanta grasita que no. Pero bueno, que sé que es más melosa y más buena, ¿eh? Como buen carnicero.
Claro. Luego el secreto sigue estando tan de moda, Marce.
Sí. Sí, 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 sí. La gente le encanta. Yo la semana pasada hice una barbacoa y pusimos dos trocitos de secreto y la gente le encantó.
Y vuelan, ¿no?
Voló. Está muy bien. Sí, qué bueno que está, qué bueno que está. Digo, eso es el cocinero que lo hace bien.
Claro que sí. Seguro que tenía algo que ver.
Ahí está, Marcelino.
Que era yo, claro.
Di que sí.
Y entonces, pues,
Di que sí.
Sí, 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 sí. Hay que ponerse el hombre ahí adelante.
Claro que sí.
Claro que sí.
Marce, ahora que hablabas de las barbacoas, supongo que también estáis notando que ya no se hacen tantas este año.
Este año ha sido, bueno, atípico por todo lo que está pasando, sí, pero se han hecho menos. Menos calzotadas.
Claro.
Menos barbacoas. Menos. Ahora llevamos un par de semanas así que la gente está pidiendo para barbacoas. No es como el año, hace dos años, que era, bueno, todo el mundo hacía barbacoas cada fin de semana.
Claro, claro.
Que me voy de barbacoa, que voy a hacer una calzotada, que voy, hostia, se vendía mucho más. Se vende menos. La gente pide menos, pero se vende un poquito, se vende.
Bueno, este año es complicado, ¿no? Para todos, hay que ir aguantando a ver si poco a poco pues vamos saliendo de esta situación.
Claro, no se puede comparar con el año pasado,
claro.
¿Sabes? Ni con el anterior. Es que no es un año para comparar.
No, no. Es un año para sobrevivir y poco más.
Para aguantar.
Exactamente.
Y para que la gente pues venga y consuma cuando esté en casa.
Don San Marcelino López, sí, des de la carnisseria Hermanos López, cada moment està al mercat de la plaça Blanes, almenys un mes, més o menys. Marce, un abrazo.
Iremos informando de la situación y a ver cómo está la cosa y cuándo abrimos, inauguramos. Que la pena que no puede inaugurar, la pena.
Claro.
Que mi intención también era hacer una buena inauguración, que la gente viniera y degustación y que prueben nuestros productos, pero no se puede.
Ya llegarán tiempos mejores.
Sí,
ya llegarán.
Sí, sí. Y haremos algo, ¿no? Está pendiente.
Marce, cuídate mucho.
Bueno, pues muchas gracias. Un saludo a todos.
Un beso muy fuerte.
Venga,
un beso.
Rafa, t'esperem a dintre de dues setmanes perquè el proper divendres és festiu. Et donem festa.
Gràcies.
Nosaltres
jo treballaré, de totes maneres.
I descansarem una miqueta.
Aquí treballem els divendres, també, encara que sigui festiu.
Clar. Una abraçada ben forta.
Igualment, una abraçada a tothom. Adéu-siau. Adéu.